Y el premio feroz es para Enric Auqué, por quien ayer la mata.
I el Gaudí, a millor actor secundari, és per Enric Auqué, per Hierro Mata.
Y el Goya, al mejor actor revelación, es para
Enric Auqué,
por quien Hierro Mata.
Ara explicaré una cosa que fa un mes i mig, potser, en un lloc inversemblant de Barcelona, vaig conèixer un actor que es diu Enric Auqué, que és un lloc inversemblant, en una tarda, que la gent no es pensi que era de nit, era de tarda, era de dia, a prop del mar. Vaig conèixer Enric Auqué, que no el coneixia. De fet, l'havia vist a l'escenari, però si me'l vaig trobar, i no sabia exactament qui era. L'havia vist en un escenari amb una obra meravellosa dirigida per
Lluís Pasqual.
Per Lluís Pasqual, que era el...
In Memoriam.
In Memoriam, collons. In Memoriam. In Memoriam. Hola, Enric, que no t'he dit res.
Hola.
Bon dia. I resulta que vaig dir, hòstia, Enric, però si ara ho estàs a punt de guanyar tot. Diu, hòstia, estic molt emocionat, però vés a saber. Que amb aquella... I era pocs dies abans dels premis...
Dels Forqué.
Dels Forqué, dels Feroz, dels Gaudí, dels Goya.
Ah, exacte.
I, clar, tu t'ho imaginaves, tot això?
No, per res. No. O sigui, cada vegada m'ho he anat imaginant més, no? És com impossible no anar-t'ho imaginant quan vas veient que va succeint el que la gent va dient que passarà, no? Sí que hi havia molts oràculos de Delfos que anaven dient, no? I també tu intentes tot el rato com preservar una mica de bueno, que el no també pot existir i preservar-te una mica pues la teva por que pugui passar que no?
Quants dies fa que no tens una tarda o un dia tranquil?
Doncs justament ara jo vaig decidir agafar-me un temps per mi. Quan vaig acabar el Goya i vaig anar a la Resistència, de sobte vaig dir que prou, que no volia fer més entrevistes, perquè portava allà com uns dies molt, molt bojos i vaig necessitar com dir prou, me'n vaig a Barcelona... Està tranquil, a tocar de peus al terra i vaig fer això. I vaig dir, me'n vaig i ja deixo tot això.
Estàs de vacances ara?
Estic treballant, però m'han donat com una setmana lliure i estic aquí a Barcelona.
És la primera setmana que tens lliure?
Sí, la primera.
Però moltes gràcies per venir, perquè la setmana que tens lliure he de venir aquí a aguantar ara. Com es passa la llibertat de ser l'anonimat, a ser un actor del moment, a guanyar premis, a guanyar-ho tot, a donar discursos, a fer moltes entrevistes?
Doncs tot el rato m'he estat com posant en una dualitat estranya en la que no m'he volgut com creure-m'ho del tot i he sigut una mica cenizo, crec. Perquè sí, perquè sempre m'he anat com queixant una mica, sempre he anat buscant la part no tan bona de tot això i m'he cansat ja d'això. Tinc com ganes d'estar tranquil, feliç, orgullós de mi, agraït per tot el que m'està passant, perquè la vida es viu una vegada.
Ah, això sí.
Soc molt jove, soc feliç, estic fent el que m'agrada i si em queixo és com tenir poca consciència d'un estic, no? I és poc generós per la gent que no té la mateixa sort que jo i ja estic fart de queixar-me i no em penso queixar més.
Mira, això és el que d'altre dia més o menys em va dir l'Elisabet Casanovas. Va venir aquí fa una setmana a presentar una sèrie que està a la tele en aquests moments i em deia... Diu, això de que parlin de tu està molt bé. Si parlen bé, molt millor. Però el que importa és seguir treballant. Uh-huh. Això no és una mica també quedar bé o és que realment ho penseu, això?
Home, no, és que és el futur, no? Sempre tots patim pel futur i el futur en aquesta feina és incerta i... És incert, i la gran victòria, diguéssim, d'aquesta feina és treballar, no? És quan ens ho passem bé, i és la creació, i allà on tu t'expresses artísticament i on tu passes bé, en el set, rodant, en el teatre, dalt de l'escenari, creant l'espectacle, i amb els companys, amb la col·lectivitat teatral o artística que sigui, i allà és on ets feliç, i sí, guanyant-te la vida, també.
Tinc entès que no vas a... que vas psicòleg, no, em sembla?
Jo sí, sí.
Per...
Pues perquè la vida és molt complicada, no?
No, mira, m'ho explicar perquè també hi vaig. És a dir, és que estic molt a favor.
Sí, vaig al psicòleg pues, perquè... I aniré tota la vida,
Tota la vida. Jo sempre hi vaig. Ara estic en època de passar a la ITV.
Ah, molt bé.
Que és que de tant en tant hi vas.
Sí.
T'ajuda?
Molt, molt, molt. Agafar consciència, sobretot, no? És com la vida... Tenim uns patrons, crec, marcats des de tota la vida, que són l'stand-by, no? Quan et quedes allò que no et connectes, et tires de l'Enric de sèrie... que moltes vegades no és el que més m'agrada i necessites algú per connectar-te i plantejar-te i ficar-te en dubte quasi moltes coses, no? I va molt bé.
Crec que no tens xarxes socials?
No.
No tens Twitter?
No tinc Twitter, no tinc Instagram, no tinc Facebook. Tinc el WhatsApp.
Bueno, d'acord. Tens WhatsApp, enhorabona. No tens xarxes socials pròpiament dites, Twitter, etc. Això, perquè passes del que puguin dir, perquè no t'interessa o perquè vols viure la vida com la vius realment sense màquina?
Jo vaig tenir Facebook un temps i després jo vaig tenir la meva filla i em vaig donar compte que perdia molt de temps. I perdia temps actiu amb la meva filla i després, ara, amb tot això que m'ha passat, m'he donat compte que m'ha anat absolutament bé no tenir xarxes socials. Perquè sí que he tingut molta curiositat i m'he buscat a Twitter, he ficat el meu nom, m'he tuit, com es digui, això de buscar-se. Sí. I era les parts que més m'incomodaven. Al final era quan més em desconnectava era quan estava sol a casa regocijándome en lo que deien de mi, saps?
Sí, te n'enfoties directament.
No me n'enfotia, al contrari, m'agradava. I em podia passar molt de rato buscant-me i gaudint del que passava, del que deien de mi les xarxes i els retroalimentava una mica aquesta vanitat que ven una mica tot això, que és la que t'has d'anar treballant, no? I...
Es van dir moltes barbaritats o no? El que llegies deia moltes barbaritats o no?
Home, hi havia gent des de gent que estava encantada amb mi i després com que jo el ja vaig dir allò de les antifeixistes, hi havia molt Vox parlant, no? molt feixista parlant, perquè realment si contestes a gràcies a totes les antifeixistes d'una manera ofesa és que realment ets un feixista, no? Directament.
Bueno, gracias a los académicos, a todo este calor que estoy recibiendo este año, es increíble, y quiero compartir con todo mi amor, toda mi fraternidad y coleguismo con Vicente, con Nacho, con Santi, de verdad, lo comparto con vosotros, con todo mi amor.
He de dir que si l'àudio és important, aquí estaves nerviós.
Ai, súper nerviós.
Quiero agradecerle a Paco.
Vas asfixiat, per entendre'ns,
És que estàs allà, que surts allà a recollir un premi davant de moltes persones.
Perquè tu estaves com a suc que guanyaves aquella nit?
No.
No, eh? Home, però ja venies amb
currículum bo. Sí, però no del tot. Estàs allà i jo esperava que sí, volia que sí, i tenia senyals que podien ser. O sigui, no estava allà pensant que potser m'havia d'aixecar.
Senyals?
Sí, senyals de passats, de que m'havien donat altres premis i de que tothom em deia que el guanyaria i que si hi ha un Goya, claro, és el tuyo, i aquestes coses que et van dient que
són les que després, quan caus,
que clar, que si no,
és una castanya,
clar, és aquesta gent que dius, bueno, si no me'l donen després què farem? Vindràs a abraçar-me al llit aquesta nit.
En una entrevista a Onda Cero vas dir que posaries l'estatueta en un lloc on no es veies gaire perquè ja tenies l'ego prou pujat. Però no, això és molt xulo, això és com el Tom Hanks quan van dir, jo tinc les estatuetes, jo tinc els Oscars a la tassa del vàter.
El Luis Tosar li dona a la seva mare. I crec que el Luis Tosar li dona a la seva mare i els té la seva mare. No, jo me'ls he posat a sobre la taula i els veig allà.
Doncs. A sobre la taula, sí, o sigui, allò que havia de ser lluny. Sí, a veure, sí. Si quan obres la porta de casa, sobre la taula veus el cabezón.
Sí, sí, total.
Tots o només aquest?
Tots.
Quants en portes ja?
Em porto...
Tens dos dels Forqué?
Dos Feroz.
Ah, perdó, dos Feroz, Forqué no. Un Goya, un Gaudí.
Un Gaudí, un Sec, el Sec. L'Ojo Crítico. I ara estic nominat...
El Nacional d'Espanya, sí.
Sí, i ara estic nominat als Fotogrames de Plata, estic nominat als actors.
Sí, la Gremi dels Actors, el Sindicat dels Actors.
Que tinc doble nominació. I estic opcionat als Platino de Sud-amèrica.
I si et retires? Perquè això no ho superaràs.
Va, si un dia tinc molts diners, crec que no m'hi dedicaria d'aquesta manera. Crec que faria el d'Albert Serra. Saps que l'Albert Serra sempre diu que ell no farà cine si un dia té molts diners? Jo crec que una mica també. Sí, m'encanta, però ho faria molt més relaxadament.
Gràcies a totes les antifascistes del mundo. Venga, a UPAI.
A UPAI, és molt basc, això.
Va sortir així.
A UPAI, és algun amic del País Basc?
Sí, tinc molts.
No, va agradar molt... Els antifascistes, clar, i evidentment això vas encendre a la dreta ultramundana, com és habitual,
No sé per què vaig tenir la necessitat de dir-ho.
Va ser que... momentari o no? Ho portaves de sèrie, també?
Ho havia pensat aquella tarda. Em vaig posar a la dutxa, perquè estava allà amb els meus pares, vam compartir habitació amb els meus pares a l'hotel.
No m'ho puc creure.
Sí, vam venir i vaig dir, doncs quedem tots junts aquí a fer tots juntets aquí, a fer comuna aquí a l'habitació. I estava com desconcentrat, el meu pare estava mirant la tele, la meva mare estava paria nerviosa, em vaig a tancar el lavabo, em vaig estirar a la dutxa i vaig començar a pensar...
Vas estudiar-te a la dutxa?
Sempre em vaig estirar així com per relaxar-me a la dutxa, que hi ha l'aigua calenta, i vaig començar a pensar què collons dir aquella nit. I després vaig començar com a estructurar el discurs allà, unes hores abans.
Molts guanyadors diuen que quan acabes sempre saps que t'has deixat alguna cosa per dir.
Sí, jo em vaig deixar coses a dir.
Per exemple?
Donar les gràcies a la meva representant, a la Laura Ramon, que en aquell moment no ho vaig dir. Donar les gràcies a Arantxa Vélez, que és la directora de càsting, que és la que em va descobrir en el món del cine, que també me la vaig descuidar. I a molta més gent, a tota la gent, a tota la meva família que estimo, que no vaig nombrar, tots els meus amics, els que no estaven allà, no sé, molta gent. Molta gent que... El Jordi Llobet, que és el meu padrí.
Ui, Jordi Llobet, i tant. Què és el teu, perdona?
El meu padrí. El Lluís Pasqual, que és com el meu mentor. No sé, moltes persones.
Clar, és que quan estaves fent In Memoriam, per cert, això del teatre té aquestes coses que jo no puc. És que no puc. No puc amb el teatre. Quan dic que no puc teatre, amb l'estructura del teatre, que una cosa vagi bé i que s'hagi de desfer, perquè o que no hi hagi teatre, o que no pugui girar, o que... Ostres, és d'aquelles coses que a mi em posa molt negre. És a dir, Memoriam és una obra que en qualsevol lloc, diguem-ho, potent de teatre, estaria anys. Uh-huh. Perquè era tan meravellosa aquella obra, tan meravellosa. I, esclar, d'allà surten, hi ha un seguit d'actors joves, tots ells amb un enorme talent.
Tots increïbles.
Efectivament. Tu brillaves molt, especialment pel teu paper, les coses com són també. Clar, però algú et veu allà, no? Que deu ser la directora de càsting de la pel·lícula.
Vam anar a Madrid... el Maria Guerrero, la vam passar al castellà, que aquesta obra, apel·lant a el que estaves dient, de que podria durar molt de temps, jo crec que la vam fer durant 2 anys i mig, que ens vam quedar grans per explicar aquella història, crec. Que el Lluís ho deia també, jo crec que també és veritat. Que,
ens vam quedar grans, què vol dir?
Bueno, que estàvem fent de xavals a la lleva del biberó, que tenien 17 anys, quan van anar allà, i de sobte jo tenia 30, saps? I ja. Una mica ja...
Bueno, doncs vas crear un càsting nou, tu, per això sí. Que era magnífica.
Això sí.
Bueno, llavors et veuen... Vas al càsting?
Vaig anar al Maria Guerrero i l'Arantxa Vélez, que és una directora de càsting increïble, en sèrio, em va venir i li vaig agradar molt i em va esperar a la sortida del Maria Guerrero i em va dir, es va presentar i em va dir, vols anar a fer una cervesa, que tinc un projecte per tu i m'has agradat molt i tal, i vam dir, sí, i li vaig dir que sí, i vam congeniar molt bé i em va proposar aquest càsting. I després vaig anar a fer aquest càsting que hi havia al Paco Plaza i va sonar la flauta.
Que no me enteré yo, ¿eh?
¿De qué?
Pues una mala palabra o alguien que le falte respeto a mi padre. Que vengo aquí y monto la de Dios.
Aquí, en aquesta pel·lícula, l'Enric fa el paper del Quique, que és el fill d'un narco, que quan entra en una residència s'ha de dedicar a ell, diguem-ho, al negoci, diríem, eh? Uh-huh. Un paper que hauríem de dir que és intens.
Sí, ho és, ho és.
Intens. No sé, va ser El Mundo que vaig llegir, que quan vas arribar quan va arribar-te el guió, te'n vas anar a Galícia.
Sí. El que passa que el periodista del Mundo, no me'n recordo com es diu, em va interpretar malament les meves paraules i va dir que jo havia conegut els fills d'Ubinya, que jo no vaig conèixer mai els fills d'Ubinya. Que vaig pensar que encara em passarà alguna cosa. No m'ha passat res, gràcies a Déu. Gràcies a la providència. I res, me'n vaig anar a Galícia, efectivament. Estava amb els dos meus millors amics, amb l'Àlex Moner, que em va acompanyar. Ens vam anar junts a Galícia i vaig estar allà fent treball de camp, diguéssim. Em van posar en contacte amb gent que es dedicava una mica a tot això de la zarpa, com diuen ells. I res, em vaig introduir una miqueta en aquest món, en entendre Galícia, en agafar l'accent, en conèixer...
Hòstia, quan veus la pel·lícula ningú pensa que ets de Rupià, eh?
Sí, molta gent gallecs que vam estrenar allà la pel·lícula estaven, i inclús rodant la pel·li em deien, quin és aquest actor gallego? I no, sí, català.
Aquest és el... aquest, escolta això.
I hi va haver un moment a la meva vida, quan era petit, que hi va haver una senyora d'allà, de mans gastades de treballar a la terra, una senyora amb molta vitalitat, amb molt d'amor, molt seca, també, molt típic de la gent d'allà, d'aquella edat, sobretot, que sense que ningú li demanés, em va fer d'àvia, a mi i a les meves germanes, als meus cosins, i ara ja és morta, però li vull dedicar aquest Gaudí a la Maria Carreter, a la Ia. T'estimo, Ia, gràcies per haver aparegut a la meva vida, perquè si estic aquí, també és per tu. I... gràcies.
Sempre molt emocionat, eh? La Maria Carreter, la Ia, és la meva àvia. És, no sé, és
sense ser-ho.
Sense ser-ho, no ho era. És una senyora de Verges, del poble on jo m'he criat, i bueno, és una persona que em va dedicar molt d'amor a mi i a tota la meva família, i no sé, em vaig connectar amb ella aquell dia i em va venir de gust fer una cosa que crec que ens va fer molta il·lusió a tota la meva família i a la seva família, perquè ella també té família. I
em va fer d'àvia?
Em va fer absolutament d'àvia. Era la persona que em venia a buscar al col·le, que s'enduia la meva motxilla, que em donava 100 pessetes per anar a comprar el berenar.
I com és això?
Pues perquè ella es va quedar soltera, diguéssim, aquestes generacions que deien que la guerra se'ls havia matat tots, no? Se'ls havia emportat a tots. Mm. I eren ella i la seva germana, i vivien juntes. La seva germana es dedicava a la costura i tenien...
Com tantes dones grans germanes van viure juntes durant tants anys.
Són aquesta generació estranya. Ara diré una cosa que potser sonarà molt estrany, potser hi ha gent que ho interpreta malament, però hi havia una cosa de que jo preguntava molt, els hi preguntava molt, aquestes senyores d'aquella generació que eren catòliques, no? I que, per tant, si s'havien quedat solteres sense casar-se, va morir verges. I era una cosa que m'hi cridava moltíssim l'atenció. Jo em passava el dia amb ella sentat en el lloc on feien costura, que era un espai molt petit, d'uns 15, no, 6 metres quadrats, amb unes cadires, i allà passaven les hores totes les tardes, i jo moltes vegades me sentava allà amb elles i escoltava les coses que deien, i feia el gamberro. I
estava... Els vas preguntar algun dia?
Sí, moltes vegades.
I què em van dir?
Que... ai, nen. Sí. Venien a dir que sí, que algun petonet s'havien fet, però...
Què va dir ella quan va sentir el discurs?
Està morta.
Va morir?
Sí, és morta des de fa... És l'amor que més he plorat i la que segueixo plorant. Moltes vegades em passo per davant de casa seva i em venen llàgrimes. És que l'estimo moltíssim. És una persona que m'ha donat molt d'amor.
Que maco que te'n recordessis d'ella ja morta, per entendre'ns, no? Sí, sí. És a dir, que, ostres, que tinguessis el record d'aquella figura vital. Què estàs fent ara? Explica'm-ho, aviam. Perquè, clar, ara, bueno, ara, escolta, ara ja que encara d'aquí 10 anys no m'ho dirà, segurament, però 5. Però suposo que a partir del moment que comences a encadenar premis, és la mateixa manera que deuen començar a encadenar-se guions diferents i...
Jo crec que... el que passa també, hi ha aquesta cosa que tu no ets ningú fins que comences a treballar i a fer bé no ets ningú, ets tot, no? Ets tu, però sí que pels altres, per la professió, el món del cine, a mi no em coneixien, i sí que jo vaig començar a notar el canvi quan vaig començar a treballar, i ja entre dintre el sector ja es parlava bé de que jo estava fent unes bones feines, i quan es van veure ja em va començar com a sonar el telèfon una miqueta més, a arribar a càstings més potents, e inclús hi ha una cosa que és important dir-ho, que per exemple jo m'he donat molt compte del privilegi a la que tu ja ets un actor que t'han considerat, que tu te'n vas a fer un càsting i et reserven un espai de temps més gran.
I això et passa ara?
Sí, clar, et passa, que abans tu anaves a fer un càsting i era vinga el siguiente, feies allà 5 minuts i et fotien fora, i ara no, ara et reserven una hora per tu perquè ho facis, perquè ho desfacis, aquestes coses que forma part del privilegi i que val la pena dir-ho, no? També que ho sàpiga tothom, no? Que sí que és veritat que quan tens una mica més de privilegi les coses són més fàcils i tracten millor, i això és així.
Escolta'm, t'he preguntat què estàs fent.
Què estic fent, perdona. Què estic fent? Estic fent una sèrie que es diu Sky Rojo per Vancouver, Netflix. Sí que sortirà a Netflix, que són els de La Casa de Papel, Alex Pina.
Sí?
Està fent una nova sèrie que estem... jo i el Miguel Ángel Silvestre, que fem de germans, perquè ens semblem moltíssim.
Miguel Ángel Silvestre, que està esplèndid en el corredor de la mort, aquesta sèrie. Però està esplèndid, sí.
A mi m'ha sorprès molt, el Miguel Ángel és molt, molt bon actor i molt bon company.
No el coneixies
o res? No el coneixia de res. I un bon amic, ja. És un tio molt bona persona, molt. I ens ens passem el dia junts, compartim totes les seqüències, i després hi ha La Ciudad de Chendía, que ja havia rodat també, i que sí, estrenarem una cosa ara amb el Mariano Barroso l'abril, que es diu La Línia Invisible. Hi ha la Verónica Sánchez, la Lali Espósito, que és una cantant i actriu argentina, que és com un fenomen argentina, que és com una Rosalía d'Argentina, sí, que els seus vídeos els veuen 99 milions de persones, carai, una cosa així. I la Lali Prado, que és una noia cubana que ha fet carrera a Mèxic, i bueno, ja estan... Bueno, és això, som aquest elenc.
Sí, estàs, pel·lícula per estrenar amb Mariano Barroso i aquesta sèrie...
Sèrie, aquesta... és una sèrie per estrenar amb Mariano Barroso, estic rodant aquesta sèrie, després tinc la segona...
Que anirà quan? Per anirà l'any que ve, suposo, no, 2021, Netflix,
idea. Després, la segona temporada amb la Letizia Dolera de Vida Perfecta i cosetes que estan arribant boniques, que cinc xulos que aviam si surten, cosetes que ja...
No m'explicaràs cap, no?
No puc explicar.
Ah, ja. Per cert, escolta, el fotograma es va llegir que eres Eric l'Empordanès... Que vas estar a punt de fer toreig. És veritat, això? O és una vacilada que els hi vas fotre?
És una mitja vacilada, però mig veritat. Va, és com una anècdota exagerada, diguéssim. Mm. Res, que va ser com un punt de la meva vida que tenia 10 anys, em vaig trobar en una festa d'una gent que havia muntat com una corrida de toros amb bales de palla i van portar les vaquilles per torejar-les, no sé, una cosa estranya. I va haver un moment que ens van dir si algun nen volia sortir, jo vaig sortir i ho vaig fer molt bé. Però molt bé del rotllo que tenia molt de talento, no tenia gens de por al toro, i vaig començar com a torejar el toro molt bé i tothom... Olé, olé. I després el senyor que havia portat les vaquilles, que era del País Basc o de Pamplona, no sé d'on era... Li va anar al meu pare i li va dir mira que aquest nen té molta fusta de... Este niño tiene
fusta de torero.
Sí, que podria ser torero, que jo em dedico això i que coses així, un nen que no tenia cap contacte amb una vaca, bueno, sí, de veure-les per l'Empordà i d'amics que eren tenien vaques i feien llet, però no, i el meu pare em va venir i simplement em va presentar aquest senyor que tenia una barruga, el front enorme, era baixet i gordo i molt lleig, i em va dir, vols marxar amb aquest senyor? I no vaig dir que ni pensar.
He de dir que hi ha dos llocs on has d'intentar fugir. Un és del confessionari i un altre és del cotxe de l'Eloi Vila. Ho dic perquè allà seus...
Són les dues coses, no?
Sí, perquè és que si són les dues coses juntes, perquè vas explicant coses i dius, hosti, per què ho estic explicant? Bueno, perquè
a mi em passa tot el rato, això, eh? Ara segurament
sí, perquè,
no ho estic fent.
Perquè tu, bueno, en el cas que ens ocupa, tu vas explicar que quan eres petit tenies TDA.
Sí, segueixo tinguent, segurament.
Entens, no?
Sí, jo crec que sí.
Ja. Yeah. Es nota el moviment, et mous
molt...
Sí,
soc molt nerviós. I superdislèxic, també.
És dislèxic?
Absolutament dislèxic. A un nivell... Que anava a dir que falla una mostra, però no vull fer-me fer vergonya. No, 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 penso fer.
No, perdona. No, a mi no em pots dir...
No, penso fer.
No. És amb el paper i boli o no?
No, era de llegir alguna cosa.
Ah,
no,
llegir alguna cosa,
no,
mira.
No vull fer, sisplau, és que és la cosa que em fa més vergonya del món.
Perquè t'equivoques per paraules o...?
No, llegeixo en veu alta molt malament, haig de llegir molt, però bueno, forma part d'això, no?
Però llavors per fer d'actor, perdona, eh?
Bueno, doncs mira, Lluís Pasqual em deia aquestes coses, no?, que al final és una diversitat intel·lectual, no?, que mal dit a una... joder, a una incapacitat, no?, però bueno, la diversitat i el que hi hagi coses que et costen més et fan ficar el foco en altres coses que et fan millor en altres coses, no? I a mi el Lluís Pasqual sempre m'ho deia, que l'Enric llegeix tan malament que quan ha d'estudiar s'hi fixa tant que després diu el text d'una manera molt, molt, molt bonica o que l'entén molt bé, no? O el fet de que em costi posar atenció, hi ha un sobreesforç allà que també m'ajuda a tenir alguna cosa que a vegades penso que és bonica, no? I això, i no sé...
Però tu no saps la gent que pots arribar a ajudar dient que, per exemple, que tens TDAH, per exemple?
Pues
i
dale,
que és dislèxic?
Pues
això és bestial, pues perquè moltes vegades són aquest tipus de malalties, igual que abans has dit, vaig al psicòleg, jo et dic, jo també vaig al psicòleg, i que la gent digui, oh, però el psicòleg, és que fa 10 anys això era... Bueno, o 15, potser 10 no, però 15 anys era impensable que algú pogués dir que anava amb un psicòleg. Doncs ara dic que tens un TDAH o que tens una...
Jo sí, jo estic diagnosticat des de molt... No sé, jo crec que els nens són molt vitals, que tenen molta energia i moltes ganes d'anar a llocs, no? I tenen molt de desig. I a mi, jo tenia molt de desig, tenia molta necessitat de fer moltes coses, però em faltava molta determinació, perquè tenia molta por, perquè no seguia les classes, no m'hi sentia a gust. I jo crec que hi ha una cosa entre el desig i la voluntat, no? Hi ha que la por crea poca voluntat, i el desig i les ganes de tirar endavant d'un nen són infinites, i la dificultat del TDA en el context en el que jo vivia en aquell moment, que és que l'escola pública, jo soc d'escola pública, estava molt poc preparada per assumir la dificultat que aporta tenir un nen amb aquesta diversitat, doncs em vaig sentir molt poc acompanyat realment per l'escola pública, i la vaig trobar molt deficient, i em vaig sentir molt marginat, i els meus amics ho poden corroborar, diguéssim. Però bueno, vaig estar molt ben acompanyat per casa meva, i la meva mare va ser una persona absolutament atenta a les meves necessitats, no? És com aquesta cosa que avui en dia les pares tenim aquesta necessitat de que els nostres fills facin tot, no? Que si diuen que som dolents en matemàtiques, l'apuntes a matemàtiques, i dius, pues, per què l'apuntes a matemàtiques?
Potencia el que
ell s'ho passi bé fent, no? I la meva mare va fer molt això, no? I bueno, jo vaig tenir un cas escolar molt, molt, molt...
Té molt a veure, no, la teva mare, amb el que seria el teu projecte vital, que és de l'acció d'actor?
Sí, té molt a veure, jo crec, tot el meu entorn. El meu pare també, el meu pare és un tio absolutament creatiu, és un arquitecte que fa unes cases increïbles de fang, precioses, sempre ens ha portat a viatjar, a veure món. Tinc una casa molt oberta, la meva mare és ballarina, hi ha molta sensibilitat artística a casa meva, i me l'han fet mamà des de petit, i me l'han respectat sempre, ens l'han respectat molt, i tinc molta sort en això. Entre altres dificultats també, les cases no són perfectes,
no,
i la meva
no,
per res ho és.
Quants anys la teva filla?
4 anys i mig.
Uau. Comences a dormir. Avui ens ha acompanyat Enric Auqué. No saps la il·lusió que em fa que hagis vingut.
Que bé.
De debò, molta. Tenim moltes ganes de parlar amb ell. Arran, reitero, d'aquella conversa que vam mantenir en un lloc inhòspit de la ciutat de Barcelona fa un temps, i que la pel·lícula preveia que això podia passar, però no d'aquesta magnitud i aquesta bestialitat que ha significat, i perquè a més molta d'aquella gent que hi havia en el món de l'Inmemoriam em va parlar meravelles de l'Enric Auqué. Meravelles, però no només com a actor.
Recordes a Joan Soler?
Home,
el vaig veure ahir, va donar record.
Aquest, una de les grans veus de dia i de nit. Dóna-li molts petons a Joan quan el vegis. Gràcies, Enric, i moltes felicitats.